Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'operació de les urgències del Taulí no es resoldrà amb l'obertura de les dues plantes en construcció. Així ho ha reconegut avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio el doctor Joan Martí, director general de la Corporació Sanitària. Joan Martí afirma que l'ampliació de la unitat únicament servirà per alleugerir la situació actual.
L'ampliació física de lo que és l'espai propi d'urgències. O sigui, a urgències el problema que tenim és que tenim uns metres quadrats per atendre pròpiament l'urgència, més una sèrie de pacients que de fet estan a urgències perquè no tenim disponibilitat per ingressar-lo a una planta, perquè no hi ha llits. Aleshores, l'increment de llits que es produirà a dalt, evidentment, ens donarà la possibilitat de que a urgències hagin menys malalts que estan, de fet, tindrien que estar ingressats en una habitació.
El director general del Taulí constata que la solució definitiva hauria d'arribar de la mà del pla director d'ordenació, que hauria de veure la llum en una primera versió aquest mateix mes de març. Martí ha assegurat que el document inclourà més espais físics per a la unitat d'urgències que s'hauran de construir i pressupostar en el futur. És un dels molts temes que el director general de la corporació ha abordat en aquesta entrevista i que repassarem d'aquí a uns minuts.
Titulars.
L'atur ha pujat a Sabadell. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Més de 130 sabadellencs s'han sumat aquest febrer a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya.
Un increment que situa la xifra actual de desocupats de la ciutat fregant els 12.400. Al conjunt de la comarca, l'atur també ha crescut en gairebé 600 persones i ara mateix el volum de parats se situa una mica per sobre dels 50.000.
I gairebé en exclusiva, Ràdio Sabadell us torna a avançar avui més noms de l'Envasa 2020.
A banda del gran reclam que seran els Manel, el director del festival Arnau Solsona ha avançat al Cafè de la Ràdio altres bandes que hi participaran.
Ferran Palau torna al festival perquè ha tret un dels altres nous discs de més assecats del 2019. El power trio aquest de Jaqueta de Xandall també ha eclosionat i tothom en parla i tenien ganes de portar-los dins el festival. I bé, doncs la Paula està tancant la gira, Medalla que són de Cerdanyola. Després també veureu els apartaments d'Acapulco, que ens fan molta il·lusió, que venen de Granada i són un dels noms de l'indi estatal més destacats.
L'Envasa se celebrarà els dies 12 i 13 de juny a les immediacions de la pista coberta d'atletisme.
El Sabadell ha encadenat per primer cop aquesta temporada 5 jornades seguides encaixant algun gol.
Una dada que explica la pèrdua del lideratge de l'equip arlequinat. A partir de les dues, al programa Hotel Suís valorarem aquestes xifres defensives de l'equip d'Antonio Hidalgo.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Esther Batalla, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Molt bon dia. De nou, les properes hores vindran marcades per la nuvolositat. Anirà creuant bandes de núvols alts i mitjans. En conjunt no s'espera precipitació avui, si bé hi podia caure amb probabilitat baixa algun ruixat durant les hores centrals del dia, molt poca cosa. I d'altra banda, doncs parlem encara de vent de component oest. Bufarà en conjunt, doncs entre fluix i moderat, però amb alguns cops forts, especialment ara fins a mig matí, doncs a cotes, a zones una mica elevades, i sobretot a partir de la tarda amb l'entrada del lleveig a zones més de costa, doncs també podria bufar amb algun cop fort. En qualsevol cas, parlarem d'una jornada de vent doncs, on el vent no serà pas tan intens com ahir. I d'altra banda, la temperatura avui ha baixat, es nota un matí més fresc en general i la màxima de la jornada també quedarà semblant o lleugerament més baixa. De moment, això és tot.
Informació del trànsit. Es manté tallada la BB-4024 de Bagà a Coll de Pal a conseqüència del fort vent que es registra en aquesta zona i també s'acumulen punts de retencions, en aquest cas a la Nacional 240, que està tallada a Montblanc en els dos sentits per unes obres. Situació al transport públic. David de Toro, molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs recordar als usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya que es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen 5 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
I el Departament de Salut tenen pràcticament enllestida una primera versió del Pla Director d'Ordenació de l'Hospital Local, un document que fixa les línies mestres del que ha de ser el centre sanitari en el futur i que ha de recollir futures ampliacions. El doctor Joan Martí, director general de la corporació, ha assegurat avui que aquest primer esborrany del pla hauria de veure la llum durant el mes de març.
El que és veritat és que, tot i així, els metres quadrats que disposarem a urgències són escassos per la població que tenim, i aquí és on hem de treballar, i de fet estem treballant amb el Departament de Salut el que ha de ser el Pla Director d'Ordenació del Taulí, que és el que teòricament o en principi ha de portar la solució definitiva als nostres mals.
Martí ho ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio, on ha repassat Pere els ets i uts de la institució sanitària.
El director general del Parc Taulí considera que el principal repte a curt termini és posar solució a la saturació en la qual viuen les urgències de forma perpètua. Segons les dades facilitades, aquest febrer s'ha tancat amb una mitjana diària d'atencions en aquesta unitat de 450, amb pics puntuals que han arribat als 540. Joan Martí ha reconegut que l'única via per posar fi a aquesta situació és incrementar la superfície destinada a l'atenció de les urgències.
Canviant coses i construint algun metro quadrat més, ja dic, per poder donar cabuda a les urgències. Nosaltres tenim dues dificultats ara per ara, que són els espais d'urgències i després la manca de quiròfans. O sigui, tenim uns quiròfans que, per una banda, tenen molts anys i en aquest sentit s'ha de fer una renovació tecnològica, i a més el poder disposar de més quiròfans també ens donaria més sortida i seria un aspecte que ajudaria a millorar les llistes d'espera, per suposat.
Amb tot, Joan Martí confia que l'entrada en servei de les dues plantes que s'estan construint a sobre del mòdul actual els pròxims mes de gener ajudaran a rebaixar la tensió en aquesta unitat.
D'altra banda, durant la seva intervenció al Cafè, el director general de la corporació també s'ha referit a la crisi sanitària arran de l'aparició del coronavirus.
Martí ha llançat un missatge de tranquil·litat perquè el Taulí assegura sap com actuar en cas que aparegui un contagi, tot i que de moment tots els casos que han estat en estudi han resultat negatius.
Persones que tenien clínica compatible, clínica lleugera, compatible amb el risc, i llavors en aquest cas el que s'ha fet és prendre les mostres, enviar el malalt a casa, confinar-lo, demanar-li que s'estigui a casa, a l'espera del resultat. Fins ara tots els resultats que hem tingut han estat negatius.
Martí ha recordat que el 90% dels casos de coronavirus confirmats a l'Estat són de caràcter lleu.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Aquesta tarda tindrà lloc el ple municipal del mes de març. Serà una sessió que es preveu curta, ja que el govern ha portat temes menors a la part resolutiva i la majoria de mocions de l'oposició són de consens. Aquestes es poden dividir en dos grups. Esquerra i la Crida aposten per un oci nocturn respectuós i contra el masclisme, mentre que Ciutadans i Junts per Sabadell s'han decantat per la sostenibilitat. Abans, però, la Federació d'Associacions de l'Àfrica Negra de Sabadell i Catalunya portaran un text al Saló de Plens.
La seva reivindicació serà denunciar la situació crítica que viuen les persones sense sostre a la nostra ciutat. Un drama que relacionaran amb la problemàtica dels habitatges buits que hi ha al municipi, prop de 7.000, segons un recompte de 2018. Pel que fa a les formacions polítiques, Esquerra ha entrat un text per garantir la igualtat entre treballadors i treballadores municipals. Elia Soriano Costa és la portaveu adjunta dels Republicans.
Totes les administracions públiques o qualsevol empresa que treballi en una administració pública hauríem d'impulsar que hi hagi una igualtat efectiva entre homes i dones. Parlem d'igualtat efectiva perquè, malgrat que els sous de les empreses públiques i de les institucions públiques està regulat per llei i, per tant, en teoria són iguals, quan mirem numèricament la distribució de sous veiem que hi ha diferències, que hi ha escletxa salarial, perquè normalment les places més qualificades estan ocupades per homes i les menys qualificades per dones.
De forma conjunta amb la Crida han presentat també una moció perquè l'Ajuntament actuï contra la discoteca Waka Sabadell, que acumula nombroses denúncies per discriminació racista. Tot i trobar-se a Sant Quirze, la portaveu Nani Valero defensa que s'hi pot actuar.
Que hi ha joves, hi ha gent de Sabadell
que va anar allà i que pateix discriminacions, i d'això no ens en podem, no podem mirar cap a un altre costat. És competència d'aquest municipi atendre a tots els seus ciutadans i ciutadanes. Per tant, si hi ha una oficina de drets civils, hi ha un conveni amb el Col·legi d'Advocats per temes de racisme i discriminació, hi ha eines municipals per atendre les situacions de discriminació que pateixin persones de Sabadell, sigui on sigui aquesta discriminació o aquesta agressió o aquesta situació.
La Crida en Solitari també ha presentat una moció de suport a la vaga feminista del 8 de març. Pel que fa a Ciutadans, ha sorprès amb la idea que es planti un arbre per cada nen que neixi a la ciutat. Adrián Hernández és el portaveu.
Tenim ara mateix les dades tancades del 2018, que a Sabadell van néixer 1.875 nens i nenes. Normalment, a la darrera dècada estem al voltant del 2.000 nens nascuts, nens i nenes nascudes a la ciutat de Sabadell, i el que proposem és que cada any es plantin, doncs això serien uns 2.000 arbres aproximadament, vull dir, el número d'arbres per naixement que hi ha a la ciutat.
Pel que fa a la portaveu de Junts, Lourdes Ciuró animava el govern local a dissenyar els nous espais públics amb criteris de sostenibilitat, en concret que es facin més zones verdes i elements aigua.
Que quan dissenyem parcs, que quan pensem en carrers piaturalitzats, ho fem amb un ingredient més, que és incorporar doncs zones amb arbres, zones amb drenatge d'aigua, zones amb punts d'aigua que puguin servir d'espai de joc per la canalla. I això ens permet actuar activament contra el canvi climàtic i repercutir en positiu a la qualitat de vida de la ciutat i, per tant, a la salut.
Aquest ple de març inclourà un punt perquè els grups municipals puguin repassar les proposicions que han fet el 2019 i indicar quines s'han acomplert i quines no.
I els veïns de Gràcia i Canfeu també assistiran aquesta tarda al ple municipal per fer sentir el seu malestar pels problemes de mobilitat que pateix el barri. L'objectiu és lluir pancartes de forma silenciosa durant la sessió, malgrat que no hi hagi cap punt que abordi la seva situació. Tot plegat després que els veïns s'hagin reunit amb representants de l'equip de govern i d'altres grups municipals, així com també amb la síndica municipal de Greuges. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Els veïns s'han mobilitzat en les dues últimes setmanes perquè les seves queixes arribin a tothom. Denuncien que al barri hi ha dificultats greus per circular i per aparcar i posen sobre la taula solucions concretes. Ho ha apuntat a Ràdio Sabadell Rosa Sancho, integrant de la plataforma Obres Rambla Ibèria.
Aparcar seria estupendo per poder treure els cotxes del mig del carrer i que els serveis d'emergències puguin actuar quan tenim un cas, que ja ha passat, aquesta setmana ha passat 3 vegades. Hem tingut una ambulància que ha anat 200 metres en contra de direcció perquè no tenia lloc per sortir, amb un pacient a dintre d'urgència. Llavors, si poguessin treure els cotxes seria fantàstic. Cuidar-los al soterrament. Però si, a més, el barri de Can Feu, de manera Gràcia, encara que fos amb dos carrers, estiguessin connectats, l'ambulància no hauria de sortir en contra de direcció, tindria més sortides.
Des de la plataforma Obres Rambla Ibèria es mostren satisfets de la comprensió que han mostrat les diferents forces polítiques davant la situació del barri. En aquest sentit, apunten que la síndica els va donar ple suport després de desplaçar-se a la zona i comprovar-la en persona.
2:03. Sabadell ha tancat el mes de febrer amb 132 persones més a l'atur. Un total de 12.398 sabadellencs continuen sense feina. Es manté, doncs, la tendència a l'alça de la desocupació, que el primer mes de l'any ja afegia 42 residents de la ciutat en aquesta situació laboral. Malgrat aquesta dada negativa, el panorama millora respecte de l'any passat, en què encara s'afegien 149 aturats més al municipi. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Al Vallès Occidental la dada d'atur és encara més voluminosa, ja que s'afegeixen 584 persones al conjunt de la comarca respecte del mes passat. D'aquesta manera, ara el nombre de desocupats de la comarca és de 50.061. En temes absoluts, els augments més importants de l'atur al Vallès Occidental són a Rubí i a Terrassa, que a més continua sent el municipi amb més persones desocupades, que depassen les 14.000. En poblacions com Castellbisbal, Rellinars, Santa Perpètua, Ripollet i Vacarisses, la variació és negativa, indicant que persones d'aquests llocs han trobat feina. D'altra banda, el CIESC ha presentat l'evolució dels llocs de treball de Sabadell el quart trimestre de 2019, en què ha remuntat un 2,32% trimestral, enfront del menys 2,3% del trimestre anterior. Ara el total és de 72.717 llocs, el 82,1% d'assalariats i el 17,9% d'autònoms. L'increment es dona sobretot als serveis on es concentren el 83,5% dels llocs de treball de la ciutat. Al Vallès Occidental, els llocs de treball del quart trimestre del 2019.
I l'atur ha pujat en 1.532 persones a Catalunya al febrer i la xifra de desocupats se situa en 395.214.
Això suposa un increment mensual del 0,39% en comparació amb el mateix mes del 2019. Es va registrar una disminució de 1.428, un 0,36%, segons informa el Ministeri de Treball.
I el Cafè de la Ràdio us ofereix un cicle dedicat a dones de Sabadell que han marcat un abans i un després en la història local per commemorar el Dia Internacional de les Dones aquest pròxim 8 de març. Avui difonem el perfil de Lluïsa Forrellat, sabadellenca de lletres, que va guanyar un Premi Nadal de novel·la amb només 26 anys, una figura que ha investigat el Pau Durant.
L'escriptora Lluïsa Forrellat i Miquel va néixer a Sabadell un 17 de maig de l'any 1927, acompanyada de la seva germana bessona Francesca, també escriptora. Cadascuna d'elles havia creat obres de teatre pel quadre escènic de La Puríssima, però va ser la Lluïsa qui va irrompre amb força en el món de les lletres guanyant un Premi Nadal el 1953 per la història Siempre en Capilla. Quan va rebre el reconeixement del Premi Literari més antic d'Espanya, va decidir retirar-se de la vida pública discretament.
Si jo renuncio a això i renuncio a allò, i llavors resulta que me'n llenço a la fama i a tot el que em convidaven, perquè ho tinc d'agrair, si pensava tothom en mi, ho tinc d'agrair, no vull ser una desagraïda, em havia de retirar discretament per no ofendre ningú, perquè si volien que fos fallera a València, si volien que presidís tal cosa, que inaugurés tal... Dius, és que haig de deixar tot el que he programat a fer per llançar-me a una vida que te la trien, te la fan i te la dominen. I em vaig retirar de puntetes.
Després de guanyar el premi, Forrellat no va tornar a publicar cap obra fins l'any 2006, quan va reaparèixer amb la novel·la Foc latent. L'any següent va publicar la versió en català de la primera, Sempre en Capella. A partir d'aleshores va treure tres novel·les més, Retorn a Marc el 2008, El primer a sala el 2009 i el dia 7 de març de 2011 es publicava la seva cinquena novel·la i venia a parlar-ne a Ràdio Sabadell, L'olor del mal.
És el que es respira al llarg de la novel·la, perquè els personatges més aviat són negatius. I jo estava acostumada de fer uns personatges més florits, oi? Diguem, amb més bona olor, sobretot n'hi ha de perfumades, amb el nard, diguem així. Oi? Però aquesta em vaig llançar a escriure em vaig documentar, jo tinc blocs plens de documentació, no sé si tindré temps d'acabar-los tot, perquè m'hi ha posat molt tard, oi? Però des de molt d'hora que tinc notes i apunts. I aquesta, doncs, la tenia molt adelantada, i vaig pensar, va, que passi al davant.
No reconeixia com a perfeccionista, deia que escrivia raig i després ho anava polint. I lamentava que, com que es divertia molt escrivint, anava creant totes les obres alhora, saltant de manera anàrquica d'una a l'altra, i això va impedir que acabés publicant més. Va morir el 2018. Que els originals relligats que tenia a casa arribin a mans dels lectors dependrà de l'interès que hi tinguin l'editorial amb qui va treballar tota la vida, Angle Editorial, i els seus nebots, hereus del llegat. Forrellat no va voler casar-se ni tampoc tenir fills, sinó que es dedicava en cos i ànima a l'explosió de ganes de fer coses diferents a tothom.
20 anys, vas amb noies, parlem, ens reunem, i jo ja la vocació em tibava. És escriure, jo considero que és una vocació, i les vocacions costen de trencar, perquè et burxen i et persegueixen i no les pots deixar. I m'hi vaig llançar. I vaig pensar que triar parella, triar família, cadascú s'ho veu a la seva manera. Jo veia que havia de servir el que jo havia triat i sacrificar l'altre.
Els qui la coneixien observaven que vivia sola, però ella es considerava acompanyada pels seus personatges creats.
Renuncio a una part important de la vida per dedicar-me a el que a mi em semblava que aquell moment m'estimulava i era el meu.
I Lluïsa Forrellat mai, mai, mai es va penedir d'aquesta decisió.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Afegim un parell de punts més. Centres d'atenció primària de Sabadell ofereixen sessions als pares de nens d'entre 5 i 11 anys per prevenir casos de trastorn negativista desafiant.
Les sessions que s'ofereixen en grup reduïts volen oferir claus als pares per tractar els nens que presenten indicis de reaccions agressives contra ells o altres figures autoritàries. Així ho ha apuntat el programa Al matí el psicòleg clínic del Taulí, Quim Puntí.
Al final no vam tenir només el nedador, que va ser la Circuit de Boes, sinó que també vam tenir la Caterina Tanqueva.
No podem escoltar ara mateix el Quim Puntí. Les sessions arriben davant un augment dels casos de trastorn negativista desafiant que arriben a les consultes i a les urgències de salut mental.
L'Escola La Concòrdia centra la seva setmana cultural en els Jocs Olímpics.
La directora del centre educatiu, Sara Grande, ha explicat al programa Al matí que les activitats han començat rebent la torxa olímpica de la mà d'un esportista olímpic que, a més, ha vingut molt ben acompanyat.
Vam tenir només el nedador, que va ser la Circuit de Boes, sinó que també vam tenir la Caterina Tanqueva i el Josep Molins, que va ser el primer atleta sabadellenc que va participar en uns Jocs Olímpics. O sigui que va ser una inauguració d'èlit. També vam tenir amb nosaltres a la Ruta Niño, que és una antiga alumna de l'escola i a waterpolista de natació Sabadell, i amb dos pares de l'escola, que un d'ells havia participat en els Jocs Olímpics de Barcelona 92, l'Andreu Canal, i un representant dels Jocs Paralímpics, el Julio del Cerro, que també era un pare d'un alumne de l'escola.
A més, l'escola ha creat un himne per l'ocasió i també la seva pròpia mascota olímpica, el Kibo. Es tracta d'una granota avillada amb diferents elements esportius. Els actes de sensibilització culminaran aquest divendres amb uns minijocs olímpics participats per equips formats per alumnes de tots els nivells que representen a països que s'han de conèixer prèviament.
Us ho hem destacat en titulars. Ràdio Sabadell us ha avançat aquest matí la majoria dels grups que acompanyaran els Manel a l'Ambassat 2020. Per exemple, Ferran Palau amb el seu nou treball, Kevin.
T'estimo com estimen els adolescents. Despertes una part de mi que no conec.
Entre els noms de Quilòmetre Zero també destacant Núria Graham, habitual al certamen sabadellenc, Pabla, l'alter ego musical de l'actriu Paula Jornet o Medalla, que vindran de Cerdanyola de Vallès amb un nou disc. Però aquesta dotzena edició del festival ha promès ser la més ambiciosa i internacional de totes i tampoc hi falten noms més atractius de l'escena musical espanyola i internacional.
Entre aquests destaca la xilena Javiera Mena, amb 10 anys de trajectòria i 4 discos darrere seu.
És una cantant.
El director de l'Ambassat, Arnau Solsona, n'ha assenyalat les qualitats en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio.
És una cantant xilena que ja fa uns anys que està residint a Espanya, entre Barcelona i Madrid, i no només és una artista amb 10 anys d'història, amb una veu molt potent dintre del món feminista i LGTBI, sinó que una música d'avantguarda de la música disco i pop més electrònic llatí. Ha tocat a grans festivals arreu del món i un honor tenir-la aquí a la zona de la bassa.
Encara en l'àmbit internacional, també vindrà Sabadell Pongo, una jove cantant luso angolenya que acaba de guanyar el Premi Eurosonic 2020. Pel que fa a l'indie nacional, tindrem noms com Chaqueta de Chanda, Los Pilotos o Apartamentos Acapulco. Tot i que Solsona vol destacar el cartell en la seva totalitat, ha posat l'accent en la jove gallega que lidera Maren Latson.
I m'agradaria també ressaltar la Maren Latson, que traurà nou disc ben aviat i és una noia gallega que fa molt bona pinta, amb tot un so més soul, urban, molt, molt atractiu.
Tancarien aquest cartell encara provisional el punxadisc Til, la Trinidad, Egosex o Monterrosa. El petit Ambassat hi aniran el Xiula i de Tietz. La dotzena edició de l'Ambassat tindrà lloc el 12 i 13 de juny al costat de la pista coberta d'atletisme de Sant Oleguer.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a més alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
L'actualitat més enllà de Sabadell i la comarca, i comencem parlant en clau judicial, perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea contradiu el Tribunal Suprem espanyol i considera que les hipoteques referenciades amb l'índex IRPH poden ser abusives. Pol Prats, bon dia.
Bon dia. En la sentència s'insta els tribunals espanyols a assegurar-se del caràcter clar i comprensible de les clàusules de contractes des de préstecs hipotecaris i a substituir-les en cas que siguin considerades abusives. Tot això amb l'objectiu de protegir els consumidors.
I el mateix tribunal diu que Espanya va utilitzar malament l'euroordre automàtic política per terrorisme contra Valtònyc. En aquest cas, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea conclou que no es pot aplicar el Codi Penal de manera retroactiva per reclamar una extradició per la via ràpida.
El Tribunal assegura que només es pot aplicar el Codi Penal en el moment dels fets i recorda que per decidir sobre l'euroordre, els tribunals belgues encara han d'avaluar si els delictes pels quals el raper ha sigut condemnat a Espanya són equivalents a Bèlgica. Després d'aquest dictamen, serà el Tribunal d'Apel·lació de Gant qui decideixi si accepta o no l'extradició, però en qualsevol cas, l'eventual sentència encara podria ser recorreguda a una tercera instància judicial.
Oriol Junqueras surt per primera vegada de la presó del Lledoners en aplicació de l'article 100.2 del règim penitenciari per anar a treballar com a professor al campus universitari de Manresa.
L'exvicepresident del govern impartirà un curs d'història i tindrà un despatx propi a la Fundació Universitària del Bages. Es preveu que comenci la seva tasca com a docent a partir de Setmana Santa. Junqueras sortirà a Lledoners 3 dies entre setmana durant 6 hores.
I un apunt religiós. L'arcabisbe de Barcelona, Josep Omella, és el nou president de la Conferència Episcopal Espanyola. Omella ha substituït l'arcabisbe de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez, i ara ocuparà el càrrec fins al 2024. I també us expliquem que Protecció Civil de la Generalitat ha tornat a activar l'alerta del Pla Vencat pel fort vent generalitzat a partir d'aquest migdia i fins demà al matí. Per tant, precaució.
La contraportada.
Tothom parla de manada, però en són milers violades. A la feina o de festa, a casa o al carrer, tant la reina com la resta empresari.
Estem escoltant-ho de Dècada 3, la primera cançó d'Àngela, un grup de trap social composat per la historiadora Valeria Aznar i el cineasta sabadellenc Fèlix Colomer, que s'estrena demà a les 8 del vespre. La cançó denuncia la història real de la Valeria, en què la societat la culpa quan explica que l'han violat.
Les cançons d'Àngela donen una nova dimensió al trap. Aznar i Colomer volen explicar històries que parlin de temes com la violació, l'amor prohibit o el racisme de manera narrativa, a través d'un gènere musical poc acostumat a aquestes temàtiques. El grup vol fer trap social, però també documental, tractant històries reals. En aquesta primera cançó es fa a través de la història de la Valeria, que es despulla públicament per explicar que ella ha estat violada. L'altre component del grup, d'Àngela, el Fèlix Colomer, ha explicat a aquesta emissora que el trap social és una arma de doble fil per cridar l'atenció del públic.
Si realment aquest gènere enganxa la gent pel tema musical i tu pots aprofitar de posar-li un contingut social, doncs és com una mica el combinat perfecte, jo crec, per arribar, sí, sobretot a la gent jove. I alhora, amb aquest contingut social, també segurament el contrari, no? Apropar el trap a gent més gran que potser fins de llavors no ni sabia el que era el trap o deia que no li agradava.
Colomer ha avançat que ja estan treballant en la seva següent cançó, que parlarà sobre l'amor prohibit.
La idea és no parar, vull dir, en aquesta primera cançó hem estat molt de temps per tot el combinat, primer per ser nous en aquest món, després per parlar d'aquest tema tan difícil que la Valeria li ha suposat, doncs, molts dies d'estar gravant i haver de parar, o en el propi videoclip també haver de parar. Ara una mica, diguéssim, que jo crec que ja ho haurem tingut més per mà i no necessitarem tants mesos per fer un nou tema.
24 anys i em van violar.
Una de cada tres veurà la llum demà 4 de març a les 8 del vespre seguint la línia del moviment Me Too i amb motiu de la setmana del Dia Internacional de la Dona.
Mirada com les que m'esteu fent ara, a cada gest de complicitat. I torno i sempre torno de l'infern. He estat a l'infern i he tornat.
Doncs amb aquesta reivindicació posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora a partir de 2:15. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. I recordeu que aquesta tarda hi ha ple municipal. A partir de les 5 ho podreu seguir a través de les xarxes socials i també a través de l'enllaç per seguir-lo en directe a través del web de l'emissora municipal. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.